amb Jordi Armadans,
sí,
que és un senyor que insisteix ja en defensar la pau. O sigui, és que és increïble.
És més que d'ell.
Que parli amb el Putin.
R, que vol pau.
Bé, doncs,
Jordi,
tots atents.
Tot manga por hombro, per favor. Què vols, fer l'informatiu? Passa un moment. Sí. Està aquest noi de l'informatiu.
Aquest noi és en Xavi Pardo?
Xavi.
Hola.
Xavi.
Hola. Digue'm.
Ve rapidet, que tinc moltíssimes coses a fer. Avui t'interessarà moltíssim, perquè t'interessarà el meu programa.
Sempre m'interessa molt.
Vinga, sí. Tio, el del mòbil dirà la mandangueta aquesta que t'ha de dir.
Nosaltres haurem d'acomiadar primer la competència.
Sí, perdona,
fins aquí la competència. Moltíssimes gràcies a tot el públic per venir. Ens retrobem demà a RAC1. Ara el Putin, sí, bé, no. Ara en Xavi Parda, bon dia.
Bon dia.
I l'Albert Bassa dels Esports, bon dia.
Bon
també.
Dia.
El butlletí de la una comença amb aquest titular. Vladimir Putin amenaça amb l'arsenal nuclear.
Sí, el president rus ha signat aquest matí el decret que des d'avui mateix mobilitza 300.000 reservistes per lluitar a Ucraïna. És el primer cop que Rússia llança una mobilització com aquesta des de la Segona Guerra Mundial. Els primers que s'hauran de posar en marxa són aquells que ja tenen alguna mena d'experiència militar o algun tipus d'especialització. Putin n'ha donat els detalls en un missatge televisat, el primer des que va començar la invasió, ara fa 7 mesos, i el president rus ha aprofitat aquest discurs per advertir Occident que no li tremolarà el pols si ha de recórrer a l'arsenal nuclear.
Vull recordar que el nostre país també té mitjans de destrucció i que alguns components són més moderns que els dels països de l'OTAN. Davant d'una amenaça a la integritat territorial del nostre país, per protegir Rússia i el nostre poble, sens dubte farem servir tots els mitjans al nostre abast. Tots els mitjans, i no és una fanfarronada.
En aquest sentit, ha acusat Occident de voler destruir Rússia i ha situat com a objectiu l'alliberament del Donbass. Des de la Unió Europea creuen que la mobilització de reservistes demostra que a Putin la pau no li interessa gens ni mica i l'acusen d'actuar a la desesperada. En parlava fa uns minuts el portaveu de la diplomàcia europea, Peter Stano.
Això només és una altra prova que Putin no està interessat en la pau, que vol escalar la seva guerra d'agressió. És també un altre senyal de la seva desesperació per l'evolució d'aquesta agressió contra Ucraïna. Per tant, tindrà conseqüències negatives, no només per Ucraïna i tota la comunitat internacional, també per la població russa.
Not only for Ukraine, not only for the world community, but also for the Russian population itself.
De fet, dins l'OTAN hi ha consens a l'hora de llegir el moviment del Kremlin. Creuen que Putin és conscient que està perdent la partida i avisen que això el fa més perillós que mai. El govern espanyol avisa que la mobilització de reservistes ja es pot dir que la guerra va per llarg i que, per tant, l'hivern serà fins i tot més cru del que es preveia. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, creu que Europa ha d'accelerar l'estratègia per no dependre de l'energia russa.
Jo crec que és una notícia dramàtica que confirma que esta és una guerra larga i cruel. Lo és també per a con la Unió Europea i con el resto del mundo i augura un hivern complicat. I creo que esto pone de manifiesto la importància que tiene acelerar nuestra independència energètica de Rússia. Si no, és muy difícil que podamos mantener una posición firme, unida.
L'estratègia per reduir el consum energètic es definirà en una cimera europea divendres de la setmana que ve, el dia 30. Més coses, la Generalitat replica a Andalusia que s'han de tenir moltes galtes per suprimir l'impost de patrimoni i a sobre seduir els empresaris catalans perquè traslladin els seus negocis al sud. El conseller d'Economia, Jaume Giró, subratlla que si Andalusia elimina impostos és precisament perquè el sistema de finançament l'afavoreix i s'ho pot permetre.
Catalunya redistribueix cap a la resta de territoris. Andalusia és receptora. Jutgin vostès mateixos si té sentit que una comunitat receptora es dediqui a rebaixar impostos i a fer competència fiscal agressiva.
Giró acusa Andalusia de voler afablir Catalunya i assenyala que és per qüestions com aquesta, que molts catalans volen marxar d'Espanya com més aviat millor. El telèfon 061 ha atès més de 1.700 trucades d'atenció als suïcidis des de finals de juny. És quan el telèfon va començar a incloure psicòlegs i psiquiatres per atendre persones amb idees suïcides. El psiquiatre de l'Hospital del Mar, Víctor Pérez, explica que les trucades han augmentat.
Famílies o professors d'institut que llaman preocupados por un caso y que lo que quieren es consejo. Otro, la inmensa población es gente que tiene este tipo de ideas. De hecho, esto son las ideas que transmiten muchas de las personas que tienen ideación suicida y que llaman para buscar ayuda. Y hay un porcentaje de personas que siguen siendo más de las que quisiéramos, que llaman una vez que han hecho ya la tentativa.
El Departament de Salut ha donat les dades a la presentació d'una campanya per donar a conèixer precisament el 061 com a telèfon d'atenció al suïcidi. Ho fa amb frases contundents com «sense mi estaries millor» per convidar la gent amb idees suïcides a demanar ajuda. I l'Ajuntament de Barcelona declara la guerra als patinets elèctrics. L'alcaldessa de Colau promet que la Guàrdia Urbana no en deixarà passar ni una. Patinet que vegi per la vorera, patinet que s'endurà una multa. Ho ha dit a TV3.
S'han de disciplinar. Els patinets han de disciplinar. Ha de seguir les normes. Només aquest any Guàrdia Urbana ha posat 16.000 sancions per mal ús de patinet.
Carai.
Per donar a entendre que no es pot anar amb patinet per la vorera. O sigui, no es pot anar amb patinet per la vorera i punt, perquè es posen perill els vianants. No hi ha discussió. I Guàrdia Urbana, si ho veu, actua i sanciona. Per tant, patinets amb vorera tindran sancions i no es permetran cap cas.
Mare de Déu, però bueno, l'Ada Colau ja ha pujat el to, no? Estaran contents, vamos, tots els... No, escolta, saps?
Això recordem que ahir el RAC va presentar un informe que precisament 3 de cada 4 conductors de patinet admetien ells mateixos que de tant en tant van per la vorera. I Colau no ha pujat només el to contra els patinets, també contra els conductors de cotxe. Home. Ha justificat que la grua a Barcelona sigui la segona més cara de tot l'estat, precisament amb el mateix argument, que cal final, disciplinar els conductors.
Mira, parlem de disciplina precisament amb el Jordi Armadans, però et dic una cosa, a tota aquesta gent que estaven en contra de Colau perquè no era dura, ara la votaran, totes aquestes plataformes anticolau, ara seran de Colau, no? Perquè que la Colau està a un trist de permetre la tenença d'armes. No sé si diu tenença, però... Mare de Déu, la Coral, m'he portat a cachondo, perquè és una cosa, no?, com una dominatrix. Tu, has patinat a la vorera, no en pensarem passar ni una. Sí, dame más con el látigo. Ada, dame más. Molt bé, eh? Bueno, ja tenim més notícies o podem passar als esports?
No, podem passar als esports.
Home, un aplaudiment pels esports.
Vinga. Gràcies. Carregadets també perquè, mira, per començar aquest matí s'ha presentat...
Tenim aquí moltes senyores esperant, no faràs esperar totes aquestes senyores?
No, ja n'hi ha per fer. Sí, tens molta gent aquí, cada vegada trobo que són més,
punto,
també. Sí, doncs, presentada la 7a edició de la cursa de RAC1, que aquest any es disputarà pels carrers de Sant Cugat del Vallès. I allà hi tenim ni més ni menys que l'Albert Pedrol. Bon dia, Albert.
Home, Albert Pedrol!
Hola, què tal, com esteu?
Pues molt bé,
com esteu?
Gràcies.
Tot bé o què?
Escoltar-te, tot bé, gràcies.
Doncs mira... Encara estaràs millor quan t'expliqui els detalls d'aquesta cursa de RAC1. La presentació s'ha fet a l'esplanada del monestir de Sant Cugat a càrrec del director de RAC1, Jaume Peral, i l'alcaldessa de la ciutat, Mireia Ingla. I des d'aquest punt neuràlgic, Marc, també s'ha presentat, atenció, la samarreta de la cursa.
La tenim aquí, perdona.
Vermella. Amb el rosetó del monestir és espectacular.
Per favor, amb el rosetó.
Ja no puc esperar per posar-me-la.
Home,
en té una, aquí, sí.
Perdó, perquè tu et va la licra,
no,
posada,
no.
Què
et sembla?
Sí. Molt bé, em sembla perfecta.
Què et sembla? T'agrada o no? Quan
estan a RAC1 no diria que la samarreta és una merda, la samarreta és genial.
És estupenda.
Però no, és veritat, que està molt bé, està molt bé. Com ho trobes, tu?
És estupenda. Escolta,
digue...
No va amb el teu outfit, però bé, però...
Oh, perdona, jo em va tot, que tinc un cos de maniquí, perdona, que qualsevol cosa que em posi, vaig bé,
em costa veure.
I a més aquesta samarreta amb aquesta licra és d'aquelles passoneres, saps què vull dir? O sigui que te les passen els passons i això està superbé.
Però ens encanta. Te'ls enceten o no?
Ens encanten també els passons encetats, m'entens?
La gent que corre molt li passa.
Ah, sí?
Sí.
Ah, que interessant, això jo no sabia. Tu sabies, Esther?
No, els mugrons
els que els hi passen... Els mugrons s'encenten si corres molt?
Els encenten,
doncs haurem de començar a córrer jo també.
Hi ha gent que porta proteccions o directament que
s'hi posa
una mica
d'esparadrap.
Sí, perquè clar, si no porten cap al
tenim aquí Carlota Gurt, l'escriptora.
Parlat
de mugrons
i llavors... Mira,
què passa aquí, no? Mira que som gent... Però la que tenia les òrbites dels ulls fora per aquesta informació que tu no sabies, mira que tu ets una dona salvatge, diguéssim.
No, no, penso que, clar, les dones se'ns enceten els mugrons de vegades. Llavors, ai, els pobres homes,
pobres
que corren i s'han de posar unes parades. No, no ho sé.
Tenim a ratlla, us tenim a ratlla.
Sí, sí, ho veig.
Esclar.
Tot el que en Pedrol ens ha d'explicar la cursa.
I què, la cursa quan és el 16 de...
Pedrol?
Hola?
Hola, Pedrol? Estic aquí, és que estic en un cotxe,
no
estic en un cotxe, Marc, em sents,
Però si has dit que estaves a Sant Cugat, és que mentiu sempre els periodistes, teniu uns nassos...
Exacte, ara mateix estic sortint de Sant Cugat, ara mateix, perquè això s'ha acabat fa pocs minuts. Escolta, com bé sabràs, l'objectiu de la cursa és arribar a les 5.000 persones, això voldria dir un rècord de Sant Cugat del Vallès en una cursa a la ciutat vallesana, i en aquest sentit, Jaume Peral diu que combinar aquesta gran ciutat amb RAC1 és una jugada de garanties.
Des de la ràdio jo animo a tothom a que s'apuntin, perquè l'èxit d'aquesta cursa anirà en funció de la gent que faci el pas per poder-se apuntar. És a dir, jo crec que és una ocasió immillorable per estar al costat de RAC1, RAC1 al costat de la gent que vingui, i en aquesta barreja ha de ser la clau de l'èxit.
Aquesta és una ciutat on hi ha molta pràctica esportiva i ho veiem cada dia i cada cap de setmana. Per tant, un cop s'organitza aquesta cursa amb el, no, amb la, bueno, amb el recorregut que té i sobretot doncs, amb el nom que té la cursa, amb la difusió que se'n fa i que tantíssimes persones n'estan pendents, estic convençuda que serà un èxit de participació tant de gent de la ciutat com de gent de fora.
Molt bé l'alcaldessa també.
Sí, aquesta és l'alcaldessa Mireia Ingla, que tampoc s'ho perdrà. Marc, escolta, recorregut 5 quilòmetres, un recorregut circular que combina història i espais naturals, recorre el centre històric de la ciutat, passant pel Gran Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Inscripcions obertes, encara estan obertes al web lacursadarracu.cat, apunta tu lacursadarracu.cat, aquestes inscripcions d'una cursa que a més estarà amanida amb el via lliure del Xavier Bundó, que bueno, ens ho explica tot minut a minut del que passa en aquesta cursa.
Carai, un aplaudiment per la cursa de RAC1, que segur que arribarà als 5.000. La que més podrà córrer la cursa de RAC1 és Maria Buigas, la presidenta directora jefaza de Club Editor, que avui ens porta els diaris de Virginia Woolf, que, o sigui, et dic una cosa, Maria, entre veure Sálvame i aquests diaris, és més fort lo d'aquests diaris. Esteu d'acord amb mi o no?
No he vist mai Sálvame, però jo et diria que sí.
Doncs jo crec que hauries de veure per veure la merda que és al costat de... Però no de tipus telebasura estic parlant, sinó que a nivell de marro...
És pàl·lid.
I de...
La trinxamenta. La
trinxamenta, a nivell de trinxamenta, lo de Virginia Woolf... Però aquesta senyora... Quina por, quina por. Bueno, què, tens alguna cosa amb...
Quatre.
Quatre coses més, però vinga, la primera.
Sí, ràpida. Leo Messi i el seu entorn no es plantegen fer cap mena de manifestació pública després que el diari El Mundo hagi destapat les peticions de l'argentí per renovar el seu contracte amb el Barça l'any 2020, encara amb Josep Maria Bartomeu de president.
La segona.
Dos, el comitè de competició no ha acceptat les al·legacions del Girona i ha ratificat la sanció de dos partits al seu entrenador, Michel Sánchez. La tercera és que Roger Federer acaba de confirmar que divendres jugarà el seu últim partit com a professional en un partit de dobles a la Liber Cup. Falta saber amb qui farà parella i podria ser Rafa Nadal.
Carai, que bonic.
Ell almenys ha dit que li encantaria.
Li encantaria, i tant, i a mi també.
Bé, és un, ara faig un 3B. Encara en tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada a la seva estrena al 8-500 de Tòquio contra la xinesa Zeng i està tan malament que ha fet una piulada a Twitter després del partit en què diu no guanyo ni el parxís. I una previsió per avui, la quarta, en bàsquet, Barça i Penya jugaran avui a les 9. Barça i Penya jugaran avui a les 9 en directe per RAC1, la final de la Lliga Catalana.
Home, fantàstic, un aplaudiment per les esports de RAC1 i el temps. Hi haurà tempestes, no?
Com doncs algun xàfec, sí, durant les properes hores que cauran cap al Ripollès, Osona i la Garrotxa, mentre que la resta hi haurà més clarianes. Cap al tard, les pluges també descarregaran a les comarques del sud, amb més intensitat, sobretot a les Terres de l'Ebre, el Tarragonès i el Baix Camp. Temperatures màximes avui entre els 24 i els 28.
Escolta, moltíssimes gràcies, Xavi Pardo, i gràcies, Albert.
Vosaltres.
Que els serveis informatius de RAC1.
Demà.
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
Clar que sí, amb l'Ernest Ferrea, el Joel Fortuny, l'Esther Romagosa, Miquel Missé, què tal estàs?
Molt bé.
Tenim avui també, compte, perquè hem de parlar de Virginia Woolf, diaris editats per Club Editor, que és un llibre addictiu, perquè és un totxo, però clar, com que són diaris, dius, per favor, op. Tenim a Maria Buigas, moltíssimes gràcies per venir. Carlota Gur, que és l'escriptora i traductora, moltíssimes gràcies per venir, has fet la traducció d'aquests diaris.
Així és.
Mare de Déu, mare de Déu. I també tenim a una editora, no?, d'aquests diaris, o com, això com en diríem?
Sí, l'editora de taula.
Editora de taula, la Maria Arbós Terrades. També traductora d'aquest llibre de la Brown, com es diu?
Reunió, de la Natasha Brown.
Reunió, no llegeu-vos el també perquè val molt la pena. Senyores i senyors, amb tots vostès, un mascle que l'hem posat al principi, perquè, és clar, amb tanta... Entre el Miquel Missel final, que també ens ho pujarà, que avui que parlaràs d'un gos, un banc...
Gos.
I una... Un gos...
Gos, avui gos.
Gos, banc i nena. Sí. Una història que fa por. Això al final, però entre el Miquel Missé i aquest Virginia Woolf i les seves acompanyants, dius, aquestes senyores, clar, hem dit, anem a posar el Jordi Armadans al principi, perquè tot el que ens hagis de dir, m'entens, ho diguis ràpid i puguis fugir, perquè, clar, ets el nostre mascle avui, Jordi.
Està bé, ho assumiré.
Ho assumeixes, no?
Sí, sí.
Ara.
No em queda cap.
Ara. Amb tots vostès, Jordi Armadans. Pare, què em dius, Joel? Ah, que t'apropis al micro. No ens digueu coses perquè nosaltres no estem, ara nosaltres no estem perquè ens diguis coses. Nen, fes-lo fora, per favor. Fes-lo fora perquè te'n fas res.
El sentit de la democràcia en aquest
moment. Home, ja és que n'hi ha tant. I ara havíem de parlar de pau i ja estic cabrejat com un mico. És que de veritat, eh? És que em poseu negre. Esther, em poso negre. Home, ja, tanta... Ara hem de parlar de pau. Com hem de parlar de pau si m'estàs parlant pel micro que m'està posant com una cabra? Joder.
Torna a començar.
No, torna a començar i porta'm un orfidal. Hòstia, és que això de la pau o vas drogada o no hi ha manera. Amb tots vostès... Jordi Armadans. Què tal estàs?
Bé. Sí, sí.
Però és una sort, eh? Perquè...
Escolta'm, Jordi, has escrit aquest llibre ara a l'editorial que l'edita Ara Idees, Pau, el valor de la vida als nostres dies. I llavors, la primera cosa que jo et volia preguntar, que és una cosa que tu també dius al llibre, és que les persones que us dediqueu a l'activisme, a les qüestions humanes, a la pau, de vegades s'us titlla d'ingenus o d'innocents. Quina resposta podem donar a tot? I, bueno, i amb això de la guerra d'Ucraïna no t'explico, perquè totes les tertúlies es deia, però bueno, estos que ara reclamen la pau, però vaya panolis. Jo estava espantat, o sigui, a mi em feia por. Això que hem de dir, perquè és clar.
Bueno, pues el que hem de dir és que el que és ingenu és pensar que amb el món, amb les polítiques que estem fent i amb les prioritats que hi ha, tindrem pau. Això sí que és ingenu.
Clar.
Si realment volem pau, volem drets humans, volem justícia global, s'han de canviar les polítiques i les prioritats. Per tant, la ingenuïtat és pensar que mantenint-nos com estem, les coses aniran bé.
Hem estat veient tots aquests dies, no tots aquests dies, vull dir, 10 dies exactament, com movien un fèretre de Balmoral a Londres, la reina d'Anglaterra, que Déu guardi. Per fi l'han aconseguit enterrar a Windsor, però és clar, aquest fèretre estava envoltat constantment de militars, d'una desfilada militar, d'armes, etc, etc. Tu parles al teu llibre de l'elogi de la severitat, i també dius, escolta, en democràcies veiem que cada cop que s'ha de celebrar alguna cosa els estats treuen l'exèrcit al carrer, encara que sigui en posició de formació amb els panatxos, però què és l'elogi de la severitat i com has viscut aquesta militarització? Perquè per un canal teníem, ens explicàvem la guerra d'Ucraïna, gent disparant-se, i per l'altre teníem gent desfilant. Vull dir, que no ens en sortim. I després està el Sálvame, o sigui, vull dir que això és una cosa que és increïble, no?
Sí, la veritat és que a mi una de les coses que em sorprèn més i em continua sorprenent més és aquesta dèria de celebrar les festes nacionals amb militars al carrer. És una cosa que em sorprèn molt. Perquè no es fan desfilades de metges, d'editors, de gent de la cultura, de gent del camp.
No, i una corleta gursa trutxata, t'has trutxat.
Hi ha coses molt més interessants per mi que proveeixen millor qualitat de vida a la gent que no pas uns militars, no? I malgrat tot, es pensa en militars al carrer i, a més, amb artilugis de destrucció, no?
Sí, 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 sí.
Bueno, això suposo que, en el fons, demostra pues, una sèrie de valors associats a la pàtria, a la seguretat, que per mi són molt erronis, no? Però que constantment s'estan reflectint, no? I en aquests casos, com deies, del cementiri, del sepeli de la reina, doncs, evidentment, això ha tornat a sortir.
Anaves a dir el sepeli de la monarquia, eh? Sí, aquí sí, el cap... Escolta, sí. Precisament parlant de militars i de metges, tu dius que el món, calculant la gent que és professional, que és militar, i la gent, persones que es podien militaritzar o que estan preparades per la guerra, diguéssim, o sigui, estan a la reserva, però que en qualsevol moment podrien posar la menta, hi ha 51 milions de persones dedicades a l'afer de la guerra. I, en canvi, hi ha 13 milions només de persones dedicades, 13 milions de persones de metges al món, al planeta Terra, i a més, aportes en aquests 13 milions que són amb una distribució desigual arreu, no? És esfereïdor. El llibre té moltes dades d'aquestes. També els hi dic, eh? Vull dir, et llegeix el llibre i a més fas una nit sense dormir, perquè, clar, et fa ballar el cap.
Bueno, per mi és una imatge d'aquestes que ens defineix el món que tenim, no? És a dir, que sembla molt normal, però per mi no ho és. Que tinguem tanta gent dedicada a l'instrucció, encara que es digui que és la defensa, i la gent que salva vides humanes siguin amb una xifra tan inferior, no? I per mi demostra que si realment ens creiéssim el fet de salvar vides humanes, aquesta xifra seria molt més gran que l'altra. I no és així.
Però si sumes les infermeres?
Tampoc arriba. Tampoc arriba.
I ara en falten d'infermeres. Avui sortia al diari, no sé si al País o a la Guàrdia del País, que es veu que falten infermeres. I, bueno, és una cosa que és... Infermeres, infermers sanitaris, diguéssim.
Sí, vull dir, gent
falten... Sí, sí. Després, tu parles també d'una cosa que la trobo molt interessant i em dones distints exemples, que és la criminalització de l'activisme humanitari, diguéssim. Sí. És a dir, ecologistes que volen anar, els d'Open Arms, ni t'explico, fins i tot periodistes, jo no sé si s'apunta al llibre, però periodistes que treballen informant sobre una dictadura, doncs sí, també sí, sí, sí. Pringuen. La criminalització de l'activisme també és un dels altres grans problemes que tenim, no?, per la solució de la pau.
Sí, i sobretot ens torna a insistir en aquesta imatge distorsionada de les prioritats que tenim, no? És a dir, com pot ser que cada any assistim impàvids a la mort de milers de persones que fugen de conflictes de l'horror, de tortura, i que moren al mar perquè no els deixem entrar, és una qüestió. Això no passi res, i en canvi resulta que gent que intenta salvar aquestes persones, els fotem judici i intentem que vagin a la presó. Per mi és molt bèstia, perquè una cosa és que no fem res per salvar vides que es perden, l'altra és que perseguim a la gent que intenta salvar aquestes vides. Ja és com una mica pervers, diguéssim, no? I això és el que està passant a Europa, eh? Vull dir, no és cap cosa... Hi ha hagut molts judicis a Grècia, Itàlia, Espanya, Estats Units, perseguint activistes humanitaris que l'únic que intenten és fer que aquestes persones perdin la vida.
Després també, arran de la guerra d'Ucraïna, ho hem vist a dojo, diguéssim, i a més des del segon U. Però es reclama l'augment en pressupost militar, que dona la sensació que estaria justificat, o el marc ara amb la guerra d'Ucraïna, aquesta que ens ha interessat tant, doncs, dius, bueno, tu penses així fredament, dius, bueno, sí, a lo millor s'han d'enviar tancs. Però tu aportes una sèrie de dades que són esfereïdores, perquè es veu que es porta reclamant augment del pressupost militar des del principis dels 2000 i abans, diguéssim, i cada any, a cada conferència, fins i tot conferències de pau o conferències de guerra o conferències del que sigui o conferències internacionals o cada reunió de els mandataris i mandataris, mandataris sobretot, es reclama i tu dius que això és una cosa increïble. Apuntes la dada que del 2011 al 2021 ha crescut un 10%
la despesa militar.
Estem en 2 bilions i escaig a nivell...
És la xifra més alta que mai s'ha aconseguit.
Històrica, però tot i així, tot i que segueix pujant i pujant i pujant, se segueix reclamant aquest fenomen, i nosaltres seguim tregant, diguéssim, amb això.
Clar, per mi és una de les coses, no?, que podem fer un debat sobre si la despesa militar és una eina per proveir sobre del món o no, això és un debat, però l'altre és que no ens enredin, que no ens diguin que la despesa militar, com que és baixa, s'ha d'incrementar per fer front a aquestes situacions. No és fals, és fals. No és baixa, porta 20 anys pujant i és de les més altes que mai s'ha registrat. Per tant, com a mínim, si tu vols justificar que el més despesa militar, digues que encara necessitem més. Però no projectis la idea que la tenim baixa, perquè en absolut és baixa. I a més a més, si portem tants anys incrementant aquesta despesa militar mundial per excuses, com deies, molt diferents, eh? És a dir, Xina, Rússia, ara, però abans s'ha dit que el terrorisme islàmic, abans s'ha dit...
Bueno, home, tant.
Recordo un secretari general de l'OTAN que va dir, quan es van revoltar Tunísia, Egipte, tots aquests pobles, no?, des de l'OTAN es va dir, home, com que això genera inestabilitat, potser haurem d'incrementar la despesa militar, no? És a dir, que, home, davant d'una gent que es revolta contra unes dictadures salvatges, resulta que també hem d'incrementar la despesa militar.
Sí, sí.
Què vol dir això?
I de fet tampoc funciona, no? Perquè, o sigui, perquè el llibre, una cosa que a mi em sorprèn és que en un, jo no sé si sóc jo, o el sentit comú que dèiem en castellà, el sentit comú, que, escolta, augmentes la despesa militar, aconsegueixes la pau. Imagini't si ara féssim un esforç, escolta, ens espatusséssim i això acabés en pau. Però que no. O sigui, al llibre hi ha moltes idees des del sentit comú. O sigui, aportes les xifres i dius, escolta, això no funciona.
De fet, aquests 20 anys d'increment de despesa militar van acompanyats d'una època en què s'han pràcticament duplicat els conflictes armats, en què mor més gent en conflictes armats i la xifra de persones refugiades al món s'ha duplicat en 10 anys. És a dir que,
per tant, això deu ser un negoci, no?, això de la indústria militar, perquè tu també dius que hi ha molts recursos. Després hi ha problemes, que els pobres que no poden entrar a BFP, les que no tenen recursos a la universitat, es veu que van en barracons, tal. Però hi ha molts recursos en investigació, en qüestions armamentístiques de tots nivells, fins i tot s'està investigant, que això m'he quedat perplexa, en noves armes ecològiques.
Exacte.
Armes de destrucció ecològiques, que això sí. Ja és com una mica...
Bueno, és aquestes cosetes, no?, que sembla que siguin de riure.
Però això és una presa de pèl, no?
I són molt dures, no?, en el sentit de que anem a pensar armes que matin, però que no malmetin tant al medi ambient, no?
Tu parles del...
Coses que passen molt curioses.
Coses que passen molt curioses que no tenen cap
sentit. I que, per cert, amb fires a París i tal, això es presenta en públic, eh? No és una cosa que trobis amb un informe així amagadet.
Sí, perquè més com el mòbil World Congress, però després també hi ha...
El Satori a París, que és una fira bestial d'armament cada dos anys, i hi ha estants i et diuen, mira, aquesta arma és molt efectiva, i això no sé què, i la gent va pasmar la gent, els membres de governs i tal van passant i van remenant i van comprant.
Van comprant. Sí, sí. Què és el teatre de la seguretat que també en parles? Perquè tu dius això de les, que enviar a missions de pau soldats, o sigui, enviar a missions de pau gent que està preparada per la guerra, no acaba de sortir bé, eh? Bueno, la vista està que no acaba de sortir bé, només cal obrir el diari.
No. Però el teatre de la seguretat una mica fa referència que a vegades des dels governs s'escenifica a unes decisions, no perquè siguin útils, sinó perquè des d'un punt de vista de visibilitat pública poden semblar que estem fent alguna cosa, no?
Passa molt en qüestions de terrorisme, per exemple.
Exacte, això és molt típic, poso l'exemple de París, els atemptats de 2015, no? Que la decisió de Hollande va ser bombardejar Raqqa. Té alguna relació, té alguna efectivitat amb allò? No, però era una manera de dir, responem ràpid, fem alguna cosa. Bueno, però fer alguna cosa no és necessàriament la que sigui més positiva o la més convenient, no?
I per acabar, tu, esclar, et preguntes una cosa que jo realment també me la pregunto, quina és la raó per la qual nosaltres estem tan tranquils aquí en aquest estudi de RAC1 i ara cadascú, a la millor, hi ha algú que s'ha de fer unes llenties, l'altre asseguda, l'altre agafarà un taxi, jo què sé, estem tan tranquils, en el fons tan tranquils, perquè ens hi preocupem un cop a la setmana o amb sort llegir el diari i dius, mare, dius, aquesta pobra gent, però per què estem tan tranquils fent la nostra sabent que hi ha gent que està morint per la qüestió de persones que refugiades que moren, moren de fam, hi ha la qüestió de la guerra, etcètera, etcètera.
Jo crec que, bueno, la sensació clara és que hi ha molta gent que es preocupa de la gent que té a prop, que això és una cosa lògica, no? La gent que coneixes, la gent que tens a prop i que desconnectes de la resta. Però hi ha molts elements que et fan veure que no és exactament així, no? I per mi la sensació és que hi ha una certa deshumanització que permet que el trinxament de vides humanes que s'exerceix en aquest món, perquè és un trinxament de vides humanes, doncs passi sense cap mena de pena ni glòria, no? Llavors, si volem evitar això, ha d'haver-hi un major compromís, diguéssim, en protegir la vida humana al final, no? Que teòricament ens ho creiem molt, i totes les declaracions parlen d'això, però a la pràctica resulta que això no és prioritari. Hi ha altres prioritats que passen per davant.
Però a la pràctica la gent vota d'ultradreta, per exemple.
Bueno, i fins i tot de partits que no són d'ultradreta, però que prefereixen fer negocis amb una dictadura que no pas salvar les poblacions d'aquesta dictadura que estan esclafades.
O a la millor tu estàs en un banc que no ha revisat bé que està invertint
en armament.
Això també ho apuntes al llibre.
I al final és dir, si volem un món així, cap problema, a mi em semblava horrorós, però cap problema. Però siguem conscients, almenys de la decisió, de si realment volem un món que salvi les vides humanes, que les protegeixi, o les deixem podrir. Llavors, a partir d'aquí, res.
Escolta, Jordi Armadans, Pau, el valor de la vida dels nostres dies, amb una pila de David Fernández, edita ara Idees, és un llibre molt bonic, a més, t'he de dir.
Sí, molta gent ho diu, i
sí,
jo trobo que també.
Sí, és un llibre molt bonic, i és un llibre que diagnostica, diguéssim, dona dades, i després alguna solució, que això també està molt bé, diguéssim.
Hi ha alguna pista d'esperança.
Hi ha alguna pista d'esperança.
Ah, sí.
Un aplaudiment per Jordi Armadans.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Escolta'm, Jordi, sé que te n'has d'anar perquè tens una reunió amb els mascles, sempre tenen reunions. Joder, no poden parlar de Virginia Woolf, ara, perquè té una reunió la virreina, no? Però bueno, si és per parlar de la Pau, doncs endavant, no?
I de Virginia Woolf, contribucions molt interessants.
També.
Parla de la guerra,
esclar. Doncs mira, t'acompanyaran ara... Ai, ara he fotut fora aquell nen en directe. Ara no tenim ningú que t'acompanyi a la porta. Pau, hauràs de fer-ho tu sol. És que de veritat, jo me l'he pogut frenar, de veritat, veus? És que ara he estat... Clar, ara és que el de la guerra no funciona mai. Bueno, doncs, mira, te n'has
d'anir amb
Pau. Una aplaudiment per Pau. L'ambulància no va al lloc, perquè et queda sense camàlics. És que t'ho dic de veritat, ara tenim aquí un camàlic i... Adéu, Pau, va. Una abraçada. Senyores i senyors, amb tots vostès anem a parlar de Virginia Woolf. Escolta, i ho farem amb la Maria Buigas, la directora de Club Editor. Què tal estàs? Coixa.
Coixa. És una excel·lent resposta. Soc la coixa. Avui m'has de dir la coixa.
Vas anar...
I has de posar una música que sigui un vals coix.
No, tu saps que tens la teva, perdona, i tens la teva. Amb o sense coixera. Vas anar a París, vas ensopar un futon d'una amiga.
Exacte.
Que tenia l'habitació mal il·luminada, que això ja t'ho estàs llissat, era culpa de l'amiga, no?
Sempre és la culpa.
Després tu dius, no podem dir res dels francesos, però esclar, és que els francesos il·luminen malament. És que és una cosa sempre...
Si has vist.
Ella acabava que dius alguna cosa dels francesos, però... Tenim a Carlota Gurt, és que visca tu un luxe, senyora, perdoni, escriptora, traductora, salvatge, total. també te n'has d'anar abans perquè tens les criatures que les has de...
Jo no tinc reunions, jo no tinc molts fills, però, vaja, però això perquè, fa... perquè no sóc un mascle,
però
no?
Això fa...
Això és una cosa, però això és representatiu, tenen fills, però... i han de córrer.
Representatiu. I de fet també tenim la gran Maria Arbós Terrades, que tal estàs, que ha estat l'editora de taula d'aquest llibre Virginia Woolf, Diaris, selecció de Gonzalo Torné, traducció de Carlota Gurt, edició de taula de la Maria Arbós Terrades, aquí present, editat per Club Aritó. Bueno, a veure, per on comencem? 3.000 pàgines de diaris que Virginia Woolf va començar a escriure el 1915 amb 33 anys. És a dir, que no és un diari de... Me gusta Manolo, saps? Me compra chis, mi primer perfum. O sigui, que aquesta senyora ja estava a...
Granadeta. Bueno, és el que d'alguna manera recalca el Gonzalo Torné, que ella ja és una dona que té una experiència vital i, en canvi, és una encara jove escriptora. Uh-huh. És a dir, el que sí que veus en el recorregut dels diaris és com trasllada en el món literari les seves ambicions i les seves recerques.
Carlota, tu que l'has traduïda... cada cop que et trobaves amb la Maria o amb les editores, clar, tu et van arribar ja et va arribar la selecció del Gonzalo Torné.
Clar,
va
arribar la selecció, sí. Però de vegades, clar, per traduir alguna cosa havies d'anar a buscar, perquè potser hi ha una entrada que parla d'una cosa que no saps de què va, llavors vas a buscar-ho. I quan vas llegint, penses, és que això s'ha de traduir sencer, no? Perquè és apassionant.
I tu volies que tingués cada cop més pàgines al llibre. Sí. Et van haver de frenar. Estaves entusiasmada.
Em vaig entusiasmar. Bueno, sí, em vaig deprimir molt també, però em vaig entusiasmar tota l'hora. La Woolf és això, és entusiasme i depressió. És una mica el resum.
Està bé. El llibre és addictiu, Maria Arbós, perquè, clar, com que són entrades... Mira si es dicen, no sé què... Però, esclar... És una bèstia, els seus amics els deixa a caure d'un burro molt sovint. Critiquen, va a un lloc i critiquen unes senyores. És salvatge, Cristina Bosch, és que era dolenta, és fantàstica, jo sóc un fan cada cop més integral. O sigui, és que, sí,
això ja es veu a la coberta i ja
tot. Bueno, m'encanta la foto de la coberta, clar, que està fumant-se un puro a la nostra cara, Cristina Bosch. La foto està molt ben escollida.
Sí. No, això ho deia molt bé la Maria abans, que... Es nota molt que és un diari escrit a raig, no? Ella es posava a escriure i basava la vida del moment. I per això hi ha aquesta sinceritat increïble. Que no és ni sinceritat, és honestedat. És pura vida abocada.
Perquè, a més a més, és un llibre que no... Seran diaris autènticament. Ella no pensava que això... es publicaria i l'estiria
llegint. Escrivia per ella, perquè ella tenia la idea d'algun dia fer unes memòries.
Clar, seran els apunts una mica.
Ah, exacte, i era, jo m'ho vaig apuntant perquè i de vegades al llarg dels diaris va dient, quan tingui 50 anys i la Virgínia de 50 anys llegeixi això, vull dir que ho fa per ella, no? Mm-hmm.
No, i en això val la pena de quedar-se un moment en això, perquè és veritat que Catalunya és un país que ha convertit el diari en un gènere literari normal. O sigui, hi ha gent que escriu diaris per publicar-los.
Doncs
clar,
això és
una falsificació total, perquè si tu dius, faig un diari que la seva vocació és que es publiqui, estàs jugant amb el diari, estàs jugant a pervertir el diari, perquè en principi el diari és la pàgina a qui tu confesses, sense controlar-ho, el que et passa pel cap. No és ni tan sols una confessió.
És una cosa psicoanalític, una el diari va ser psicoanalític.
És una cosa que és deixar que la cosa que està dins es projecti cap enfora tal com ve. I en aquesta selecció, el que va decidir el Gonzalo Torné i que fa realment meravellós el viatge, és que vas veient com aquell cap funciona i com a partir d'una anècdota completament mínima de la vida quotidiana salta un altre tema, que la fa anar un altre, i com les associacions d'idees es produeixen en aquell cap sense cap mena d'escala moral. Mm-hmm. És a dir, tu t'adones que aquella dona no té absolutament cap mena de complex.
Respecte a això, aquest diari no vol fer quedar bé Virginia Woolf, que trobo que és la glòria d'aquest llibre respecte d'altres, diguéssim. És a dir, que tu tens aquí Virginia Woolf, si vostè és fan de Virginia Woolf o fan del segle XX-XXI, diguéssim, per dir-ho així, però et trobaràs allò que en diuen luces i sombres, i sombres, i sombres, i sombres, que és el que fa, que és genial, no, el llibre?
Sí, del tot. Perdó, és que està amb el cap a una altra banda ara, Marc, del tot.
A veure, cunyau, que està amb el cap a una altra banda. On estaves? A veure que no sigui més interessant, tu. Ara has pensat, he d'anar a buscar...
Estava pensant...
Si és una cosa que no sigui... Bueno, si és una cosa, fins i tot personal teva, que diguis, bueno, jo ara, mira, m'he d'anar a buscar, ara m'he de passar pel Lidl perquè no tinc res per dinar i tal, l'altre ens interessa.
No, està bé. Ara recupero el que estava pensant abans, que sí que és pertinent. La Maria deia això... la Woolf va fent servir el diari a cada moment pel que li interessa. I pots trobar-te una entrada que sigui sobre Shakespeare, i és la cosa més interessant del món, perquè acaba de llegir el que sigui.
Clar. Sí, perquè vam uns concerts.
O una entrada que és una narració de 3 pàgines de la reunió que va tenir la Trina, trobada amb 3 amigues d'això, que es dedica a rajar perquè aquella és una pesada, perquè l'altra que això... I això fa un efecte...
I les trinxes, sí.
No, però...
Dius, perdona un moment, estaves pensant, s'ha d'anar al cap mirant la meva bellesa? Podria ser, eh? És que clar, això no li passa a altres entrevistadors, però clar...
Potser no era la teva.
No, perquè tu ets molt de... A veure, que se me'n va l'olla perquè he vist aquí una guapura, saps? No saps com és, clar, és, molt, és sensible a la bellesa. Clar, és així. Escolta'm una cosa. Això hi vull saber jo. Aquí no heu retallat. La Virginia Woolf és tal qual. Jo crec que hi ha altres diaris que o altres publicacions de Virginia Woolf i altres personatges que volen fer quedar bé el personatge, que no el volen trair, que volen tal. Jo la primera traïció és, suposo, editar. Hi ha uns diaris que no es pensava mai ella que els publicarien. A partir d'aquí...
Tot és lixo,
Anys és, clar, Anys és Castilla, no?
Sí, sí. La gràcia és veure els clarobscurs, no?, del personatge, clar. Diguéssim, veure'l amb tot el seu classisme i també amb tot el seu patiment i...
Digue'm alguna cosa que t'hagi sorpresa concretament del llibre, que diguis.
Ostres, no ho sé, mira, recordo quan es mor algú, perquè clar, al llarg del llibre es van morir moltes persones,
gent.
I cada vegada que es mor algú, diguéssim, ella sempre diu que se sent molt insensible, no?, que pensa que hauria d'estar més trista o sentir-ho més, no?, i recorda quan es va morir la seva mare i ella reia i s'amagava perquè les... No?
Mira, Juan Carlos li ha passat ara aquests dies al funeral.
Els criats es pensaven que estava plorant, però estava rient i s'estava amagant, no? I llavors, en algun moment que es mor algú, el pensament que ella té és algú que ja no em llegirà. Dius, bueno, quins nassos, no? Saps?
Bueno, hi ha
el moment que es mor la Catherine Mansfield i diu que ara ja no té sentit escriure perquè era la competidora.
Era competidora,
i està clar, que jo bona, tot i que era més dolenta, exacte, no? Sempre recordant.
Hi ha un moment que ella parla, s'està a punt de... Perquè, a més, els diaris van acompanyant-te com a lector, ella està escrivint, doncs, la senyora Dalloway, cap al far, Orlando, la cambra pròpia, i tu vas veient tot el que li passa pel cap quan aquesta senyora estava escrivint aquestes obres, que això és una cosa fascinant.
Sí, és això, veus tot el paisatge, tot. No veus només la part literària, sinó veus que aquella part literària està completament a dins d'un paisatge molt variat i molt canviant. Perquè jo diria que la pregunta que li feies a la Carlota, a mi el que més m'ha sobtat...
No l'ha contestat bé, no vols dir? Veure... No l'has contestat bé, Carlota, la contestarà ara.
Però de veure...
Jo tampoc il·lumino suficient.
Com una personalitat tan dura quan comences el diari, perquè és d'una duresa, d'una duresa de pedra, quan arribes als anys ja final dels 30, començament dels 40, absolutament tot l'agafa desarmada. És a dir, una dona que s'ha tornat absolutament porosa. I porosa a qualsevol escena que passi al seu voltant. I en aquest sentit és també una mena de registre d'una cosa que és molt inflexible, que és una dona que el que li interessa és escriure una obra interessant. La resta...
I això cada cop ho veus més clar, el llibre, eh? Cada cop li interessa més escriure, sap exactament quines reaccions. Per exemple, quan parla de la cambra de Virginia Woolf, que estan a punt d'editar-la, de posar-la, que la gent la pugui comprar i llegir, sap quina serà la reacció que tindrà la crítica, sap com respondran les lectores, què li dirà cada amic respecte a aquell llibre, o sigui, és una cosa, i efectivament la devia encertar. És veritat també, que comença el 15, no l'any 15-17, i s'endinsa
fins a la seva mort. Fins al suïcidi.
O sigui, que és un molt baratat. Escolta, no tenim més temps. El llibre, per favor, de veritat, compreu-vos-el, perquè és que val la pena. Quatre xavos. Què val aquest llibre? Quatre xavos. Però és molt addictiu. I també va bé per...
És com fons d'armari.
I a més, el portes a sobre i dius, vinga, vaig llegir-me tal. A més, es pot llegir seguit, però també si ja sobte per qualsevol... Ho pots fer en plan dadaista, dius, vinga, va, pam, i l'encertes també. O sigui, no falla. No falla. Virginia Woolf, diari, selecció de Gonzalo Torné, que des d'aquí li enviem una forta abraçada. És un llibre extraordinari també quan el llibre, és a dir, perquè hi ha les notes, hi ha els... t'explica cada personatge qui són, la traducció, o sigui, com a objecte, jo trobo que és una virgueria. Virginia Woolf, diaris, selecció de Gonzalo Torné, traducció de Carlota Gurt, la Maria Arbós Terrades, que segueix... de veritat, Maria, però si de veritat, segur que si estigués Brad Pitt encara ho entendria, però sent jo...
Bueno, no. Absolutament, si hi hagués Brad Pitt sí que no ho entendria també, no?
Maria Buigas, Carlota Gurt, escolta, estàs escrivint alguna cosa, Carlota, que puguis venir a presentar-nos?
No sé, jo, meva.
Clar, mira, teva.
Encara no, encara, sí, la tindrem, però d'aquí un any. D'aquí un any, amb copites.
Home, i tant. Un aplaudiment per aquestes tres senyores, de veritat. Mare de Déu, luxe total.
Vostè primer, amb Marc Giró. Canvia l'estació de l'any, però hi ha una moda que no canvia. Nou model energètic. Habitatges eficients, autoconsum energètic, mobilitat sostenible. Transformació verda. Setmana Europea de l'Energia Sostenible del 26 al 30 de setembre. ikm.gencat.cat/setmanaenergia.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
T'imagines que tornes a descobrir el sol? Repsol i Movistar s'han unit per fer-ho realitat amb Solar 360. Una nova manera d'entendre l'energia solar d'autoconsum. T'acompanyem en la instal·lació i el manteniment dels teus panells solars perquè controlis el teu consum i comences a estalviar. Demana el teu pressupost a solar360.es. Solar 360, l'energia solar pensada per tu.
Descobreix les icones atemporals a la Roca Village. Els clàssics de denim que compraràs ara i vestiràs sempre t'esperen de dilluns a diumenge. I recorda, el 24 i 26 de setembre obrim perquè segueixis gaudint del millor shopping i més sorpreses. Visita la Roca Village i deixa't inspirar per les més de 150 boutiques de les millors marques amb descomptes de fins al 60%.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
Escolta, em va trucar la veïna i em va dir que el pare ha caigut.
I com està? Li ha passat alguna cosa?
No, no va ser res greu, però crec que el millor seria que algú l'acompanyi quan surti a passejar i que l'ajudi a casa.
Sí, parlem-ho amb ell. És la millor decisió.
Quida, atenció domiciliària de qualitat. Truca'ns al 93 271 55 55 o visita Kida.es. Kida, amb Q de qualitat.
No et perdis els concerts de RAC 105 per la Mercè. El diumenge 25 de setembre, a les 8 del vespre, vine a l'Avinguda Maria Cristina a embogir amb els concerts de Stay Comas, Buos, Ginestar, Clima i Habla de mi en presente.
7 hores sense pausa amb els millors grups del moment i amb accés lliure.
Vine a fer història amb nosaltres amb el macroconcert de RAC 105 per la Mercè.
Amb el suport de Casa Tió, Eurofitness, AMB Bus Metropolità, Vueling, Gestel, Free Rabbit, Berti, Finestrella Shopping Centre i Xarxa Hyundai de Catalunya.
De veritat, escolta'm una cosa, no? Un aplaudiment. Aquesta senyora se n'ha d'anar perquè està enamorada del seu marit. Senyora, vostè se n'ha d'anar ara, oi?
Sí, m'ha anat a anar. Ho sento molt, eh? Et sento sempre per això.
Jo li agraeixo moltíssim. Escolti, vostè se n'ha d'anar a dinar, és que us dono genial, amb el seu marit, sí. I aneu a Gràcia a dinar a un restaurant que es diu?
Font de Pepa.
Font de Pepa, que ho heu buscat ell, eh? Tu no el coneixies.
Sí, jo no el conec.
Que pagui ell, eh? Perquè una cosa és ser feminista i l'altra ser tonta, eh? O sigui, jo soc del feminisme, que paguin ells.
Sempre pago.
Exacte. Un gentleman. O sigui, una cosa que el feminisme no es faci perdre la gentilitat, saps? Vull dir, una cosa que teníem, que pagaven ells, joder. No trobes?
Absolutament.
Com et dius, estimada?
Pilar.
Un aplaudiment per la Pilar, que està enamorada, se'n va amb el seu marit, que és un gentleman. Que vagi bé, eh? Adéu. Amb tots vostès, senyores i senyors, una senyora que ve de Noruega. Ah, amiga. A veure. Hanna.
Sí.
Tu vens de Noruega, nada más y nada menos?
Correcto.
Correcto. No vols dir del nord, del sur, de l'est, de l'oest?
Del sur.
Del sur, perquè més no vols dir-nos el poblet, perquè no vols que ningú hi baixi, la tia.
Es un pueblo muy, muy, muy pequeño.
Pero tipo Heidi, ¿no? Tipo...
Sí. Es en la montaña... A ver, era donde vivimos, era una cabaña antiguamente.
Ya te entenc. Ay,
y...
mira.
Y entonces...
Y vives con tu marido. Bueno, tu futuro marido. Pasa el sí. micro perquè... Javi, a veure, tu t'ha passat... Xavier, t'ha passat una cosa, que tu ets de Sitges.
I amic teu.
I amic meu. Jo sóc un amic de la teva germana, Diana, m'ha fet moltíssima il·lusió vinguis avui de públic, però és que a més t'he de dir que tu li ha... què ha passat aquest cap de setmana a Sitges? Era Santa Tecla, hi havia el correfoc.
Hi ha un correfoc important.
Neu cremats i... de dalt a baix.
I el drac portava una coseta a la boca i era l'anell de compromís.
A veure, per favor, el drac del correfoc de Sitges. De veritat, has acceptat, Hanna, has acceptat?
A veure l'anillo.
És bueno?
És el logo del nostre grup de música que tenim, que fem música electrònica i...
Allà a Noruega?
Sí.
Els dos feu un grup de música a Noruega?
Sí, sí, sí.
Però bueno, vosaltres quina cosa de contractos, no? Música electrònica, viuen com la Heidi, això... El...
Sí, no,
que
no, no, sí,
interessant, no?
Estem perduts aquí.
Un aplaudiment per l'amor. Una senyora que se'n va a dinar amb el seu marit. Uns que estan a punt de casar-se que donen pla la Heidi. Per favor, i ara, amb tots vostès, Miquel Missé.
Vinga, doncs mira, Marc, l'altre dia... Sí. Estava amb una amiga. Això és una història real, ja saps que només treballo amb la realitat.
Amb la realitat.
Estava amb una amiga i la seva gossa, assentats en un banc al carrer, de fet, a la superilla del carrer Parlament. Estem en un banc. Llavors, fins aquí tot normal. Se'ns apropa una nena d'uns 6 anys que volia tocar la gosseta, un gran clàssic, no? Sí. Puedo tocarlo? Vale. I llavors està jugant, i llavors aquesta manera que juguen els nens, que no saps massa com juguen amb els gossos, no? Que els hi donen menjar imaginari, joguines imaginàries, llavors paraules imaginàries, la gossa no li feia ni cas, però la nena allà, és igual, no li importava. Total, al cap d'una estona arriba el meu moment preferit, com us podeu imaginar, la pregunta màgica on aquesta nena ens mira, assenyala la gossa i em pregunta: és una xica? Llavors jo dic, vale. Carai. Aquí vaig dubtar sobre si fer un dels meus experiments infantils, d'aquests de fer preguntes aparentment absurdes a la nena respecte al gènere, no sé què, els nens i les nenes, no sé quantos, però vaig veure que no era el dia, i llavors vaig agafar el camí curt i vaig dir, bueno, sense donar massa les voltes, i vaig dir, sí, és una xica. Amb tota naturalitat, com si una gossa pogués ser una xica, i aquí no m'allargaré perquè si no, no cabria la secció, però vaja que una gossa...
I la teva amiga va respirar perquè el que et coneix diu, ara que com entri en el tema.
Ojo, no, però...
Com entri en el tema, amb la nena, la gossa,
seria etern,
i la cosa del gènere,
la perra podria ser hembra, però ser una xica és mucho más allá que ser una hembra. Bueno, dic, és igual, déjalo, no tal.
Tu l'has dit, una xica, és una xica?
Xica, és igual, em va saber greu, però vaig dir, no està el dia.
Oportunitat perduda.
Perduda. Llavors li dono resposta curta, assumint que aquella tarda no tindrem cap moment estel·lar de conversa amb una nena de 6 anys sobre temes de gènere, i de cop, en un gir de guió inesperat, la nena em dona una segona oportunitat. I quan
nena,
no...
Apretant-te.
Exacte, jo no he acabat la frase de sí, és una xica, que ella quasi interrompem, em diu, és madre?
Toma.
I jo li dic, jo la miro i li dic, no. I em diu, ¿cuándo va a ser madre? Yeah. I llavors jo, clar, jo ja m'animo més i li dic, no va a ser madre.
Bueno, tu apretant, va jugar fort aquí.
Ella supercontrariada, o sigui, em mira i llavors m'insisteix, ¿cómo que no va a ser madre?
Home, clar, anem amb caràcter, com ens agrada.
I llavors comença a tocar-li la panxa a la gossa, mm-hmm. com dient, a ver, si és una xica va a ser madre, o sea, ¿qué me estás contando, no? Llavors ja, aquí ja fent una pirueta tramposa, reconec.
La teva amiga ja sota el banc.
La meva amiga de tal, i li dic, és que ella no quiere ser madre.
Uah, Miquel, però...
Llavors, la nena em mira amb ulls complats.
Activista, activista.
No, la meva amiga, aquí sí que hi ha... La nena, ulls complats. La meva amiga com dient, prou, Miquel.
Prou, ja n'hi ha una altra vegada,
o sigui,
no.
T'estic veient venir? No, ets impossible. Deixa-la en pau.
Tu li vas dir a la nena que no quiere ser madre, la xica, perra...
La perra, correcte, llavors, no la nena, no, evidentment, clar, jo pensava, què faig? Però la nena, no et pensis que deixa anar. No, no deixa anar i em diu... Però com no va a ser madre?
Molt bé, la nena.
I jo, clar, aquí ja m'exalto i llavors ja li dic, mira, és que un dia se lo preguntamos i nos dijo que no quería ser madre, así que no serà madre.
Boníssim.
I aquí la nena ja acariciant la panxa de la gossa, però ja amb tristesa i mirant-me sense entendre, perquè l'interessant és que ella estava molt desorientada de la conversa que estem tenint. Una mica mig trencada, em mira i em diu... no tindrà perritos. I llavors jo li dic ja, mira, no tindrà. I llavors aquí
la nena volia família numerosa.
No, la nena estava col·lapsada, literalment. I llavors jo ja, jugant-me la fort, salto al ring i dic, és la meva, i li dic, però tu sabes si quieres ser madre? I llavors ella, com si fos una campana gegant d'església, em diu, claro, i dic, però claro, ¿cómo lo sabes? Porque eres muy pequeñita. I llavors em diu... Claro que quiero ser madre, es que... I llavors jo ja estiro del fil i a punt de perdre una amiga en una tarda de dimarts, també t'ho dic, i reparador amb tu. Atenció, aquí que ve el moment de la secció d'aquest matí. I li dic, ah, sí? ¿Quieres ser madre? I ella, resposta brillant, em mira i em diu, molt sèria, sí, yo quiero perritos en la panxa.
Toma!
Vale?
Vale.
Llavors jo, en aquest moment, l'estimo completament. És una frase que és or. La meva amiga no sap que tinc una secció per la ràdio la setmana següent. És la màgia de la infància en totes les direccions. I llavors, clar, aquí hi ha tot, no? La traslladació del món del gènere a l'univers caní, com si un gos pogués ser un xic o una xica, la impossibilitat de separar la idea de ser una xica a ser una madre, i la màgia final de pensar que la maternitat de la gossa i de la petita humana tindran el mateix resultat, perritos en la panxa, no? I aquí podríem tenir, anem concloent,
però
llarguíssimes...
La conclusió també és una mica, perdona, m'avanço amb una conclusió que jo faria, que és que totes som perres, totes som perres.
Oi tant, totes som perres.
Que no està mal.
Aquí, home, jo crec que realment és una anècdota preciosa que dona per moltes converses, però diria que clarament una de les principals és que una nena de 6 anys no pot imaginar-se que una gossa no sigui mare, que no deixa de ser una metàfora social de que no pot imaginar-se que una dona no sigui mare. I amb 6 anys, que ja han passat moltes coses davant dels seus ulls d'aquesta nena, centenars de contes, dibuixos, el Baby Shark, el YouTube, pel·lis, pelutxos, milers de representacions d'homes i dones, alguna cosa seguim fent malament si la seva imaginació és incapaç d'encaixar que una gossa no sigui una mare. I una gossa en el món de la infància, sabeu que tots els personatges de les coses que miren són animals, per tant és un humà. Sí. La resistència per creure-s'ho i la seva insistència per preguntar-me de nou és el que em va inquietar. Bueno, em va inquietar i res de nou, per altra banda, perquè, en fi, però constatar una vegada més que les noves generacions, aquesta transformació tan lenta que estem fent arriba sempre tard, sempre és un cop dur, no? Llavors jo dic, bueno, però quantes representacions tenen els nens i les nenes de dones que no volen ser mores, que ser mare o no, no és l'experiència que està a l'epicentre de la seva subjectivitat, i amb això, evidentment, no vull dir res negatiu sobre el fet de la maternitat en si o la voluntat de ser mare i tot el que implica. Bàsicament, i amb això acabo, la secció d'avui és per recordar-nos que ens queda una feina ingent per promoure referents infantils que eixamplin les fronteres mentals dels nens i les nenes, i molta feina, però sobretot molt delicada, perquè a vegades per eixamplar la mirada dels nens se'ns escapa com una mirada moral respecte als referents tradicionals que no tinc clar que ens ajudi gaire. És a dir, es tracta de representar que la possibilitat de ser una xica sense ser una madre existeix, sense alhora dir que ser una madre és una mierda, que ja ens coneixem, i llavors ja sabem la tentació que tenim de dir no, tal, l'institut, però aquí hi ha una gent que s'acaba de demanar matrimoni. O sigui, el món en què vivim és així i no passa res.
Clar,
llavors,
i tant, ja estem
el repte encantats. Difícil és com fem per promoure referents diferents i transversals i que transformin això sense contraposar-los o confrontar-los o sense abanderar-los davant dels que existeixen, perquè hi ha molta gent que s'identifica i que els encarna i també forma part del món que coneixem.
Tot allà, moltíssimes gràcies.
Perritos en la panxa. És que jo això, amb això començo la temporada.
De totes maneres, vas a dir el castellà, Miquel?
Però no és castellà, això és la infància pura, perritos en la panxa.
Va ser el castellà, l'Anna li parlava en castellà. Ella, l'Anna li parla en castellà, això com tant en
Xampi... Però parlava en castellà, però ella deia la panxa tot el rato.
La lingüista de torn...
Bueno, em sembla bonica.
Escolta'm
la metàfora.
Escolta'm una cosa, quina meravella, eh? Amor per un tubo, perritos en la panxa, uau!
Exacte.
I publicitat, també.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Sents el crit de la jungla? Aquest dijous 22 de setembre estrenem la Jungle Night a Viladecans d'Style Outlets. Ampliem el nostre horari comercial perquè puguis caçar un 2x1 salvatge a les teves marques preferides. Així que estigues al lloro, perquè només podràs fer-ho durant 5 hores, de 6 de la tarda a 11 de la nit a Viladecans d'Style Outlets.
Dalí a l'Ideal Barcelona. Un viatge immersiu per la ment del geni.
Estrena mundial de la més gran exposició d'arts digitals a partir de l'obra de Salvador Dalí.
Projeccions immersives de gran format, sales interactives, hologrames i un espectacular viatge pel metavers delineant realitat virtual.
Dalí cibernètic. Entrades a idealbarcelona.com.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Celebra la Mercè com mai. Puja al Mirador Torreglòries i enamora't de la millor vista de Barcelona. Descobreix una ciutat extraordinària. I del 24 al 26 de setembre, amb totes les entrades a meitat de preu.
Descobreix el Mirador Torreglòries. Mirador Torreglòries. Mira com mai. Entrades a miradortorreglòries.com.
Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
El millor cinema de la temporada també és social. El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya celebra el 18è aniversari amb una secció oficial espectacular. Convidats, retrospectives i homenatges.
Manresa, Navarcles i Sant Fruitós de Bages són les seus del Nou Clam, on trobareu més cinema i més social.
Del 23 de setembre al 2 d'octubre.
Informa-te'n a clamfestival.org.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Tinc el plaer de presentar-vos una comèdia. Confús de Roma, la comèdia musical de l'aclamat compositor Stephen Sondheim i dirigida per Daniel Anglès.
Aquest és el Bufaria.
Golfos de Roma, una comèdia brillant amb les escenes més esbojarrades i un repartiment excepcional protagonitzat per un actor enorme brillant. L'interpreto jo, Jordi Bosch. Golfos de Roma, a partir del 23 de setembre al Teatre Condal. Compra les entrades a promentrada.com i teatrecondal.cat.
Amb Freenow tu decideixes com moure't per la ciutat, amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Del 30 de setembre al 9 d'octubre, viu un còctel de sensacions a la Barcelona Cocktail Experience.
L'esdeveniment de cocteleria més important del país reuneix els millors bartenders del món amb la participació de més de 150 establiments.
I el 2 i el 3 d'octubre gaudeix d'un munt d'activitats al Cocktail Village del Palau d'Almases.
Festa amb la teva pulsera a barcelonacocktailexperience.com.
Sents el crit de la jungla? Aquest dijous 22 de setembre estrenem la Jungle Night a Viladecans d'Style Outlets. Ampliem el nostre horari comercial perquè puguis caçar un 2x1 salvatge a les teves marques preferides. Així que estigues al lloro, perquè només podràs fer-ho durant 5 hores, de 6 de la tarda a 11 de la nit a Viladecans d'Style Outlets.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Ara resulta que estàvem aquí parlant amb la Maria Arbós, que se n'ha anat a la olla abans de l'entrevista, que clar, ens està dient que no hem parlat de la mala relació que tenia Virginia Woolf amb les criades, que de fet en el fons després parla amb els amics, però després també en parla bé, que era classista, però que era genial.
Bueno,
no?
La...
Jo sí, pensava que tu t'havia anat a l'atenció perquè jo era una bellesa de la meva època, que i
també,
resulta que
també,
estava pensant en Virginia Woolf, de veritat, Maria Arbós, és que ets irreductible. Escolta'm, passa una cosa interessantíssima, no?
Aquest cap de setmana què passa?
Què passa? Què passa?
Què passa? De la Mercè.
Home, la Mercè. Un aplaudiment.
Vinga. I RAC 105 hi torna a ser aquest diumenge 25
fantàstic.
De setembre a l'Avinguda Maria Cristina. Hi haurà 7 hores de música en directe i amb accés lliure a la Mercè de RAC 105. A partir
carai.
De les 8 de la tarda hi haurà Stay Home as Washington,
oh.
Estat Clima i Habla de mi en presente.
Per favor, Habla de mi en presente.
Amb el suport de Deixa'm dir això, Casa Tió, Eurofitness, AMB, Bus Metropolità, Welling, Gestel, Fritz, vale. Ravitch,
Corti,
Finestrella, Shopping
un
Centre...
Un burofax dels advocats d'aquest noi que he fotut fora i al principi del programa? Que m'ha denunciat! Però bueno, quina barra! Però, és que de veritat ho dic, jo entenc tant a la Virginia Woolf dels programes que tenim les criades perquè està el servei fatal! Que vas a cagar! Mequetrefe! Com es diu català, Maria Arbós, tu que és catalaníssima? Macatrof!
La família Sants Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil. I l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Treballa per apassionar-te. Apassiona't treballant. Treballa per explorar. Explora treballant. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Aigua vol donar les gràcies als que reciclen, als que fan el que calgui per deixar de contaminar, als que compren productes de proximitat i a tothom qui s'esforça per ser més sostenible. Aigua ha reconvertit la seva granja Mas la Coromina en una ramaderia ecològica per poder oferir-vos la seva llet eco 100% catalana. I ara, descobreix la nova llet fresca Ato Ecològica.
Línia.
Encantat, línia de 20 gigas.
Dues línies.
Encantat, dues línies de 20 gigas.
I fibra de la bona bona.
Encantat, i fibra de la bona bona.
I per només 36,90. L'ofertassa de l'OUI. Corre que s'acaba.
Encantat, corre que s'acaba.
Corre a l'OUI.es o truca al 1456.
Vols viure un 2023 ple d'aventures? Escolta bé, perquè planificar és estalviar. Aprofita les promocions de Singapore Airlines i vola entre el 26 de gener i el 30 de juny de 2023 a Bangkok, Bali, Singapur, Hanoi i altres destins. Des de 615 euros amb taxes incloses. Reserva abans del 22 de setembre a singapureair.com. El temps vola quan es gaudeix del millor servei a bord.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1...
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a rac1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
Escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.